Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, què tal? Bona tarda. Benvinguts un dia més a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 10 de febrer. Com sempre, farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia, però abans en rebeu la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez, del José Luis Gil, als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. Aquest dijous és el primer dia sense mascareta obligatòria al carrer. Els experts aposten també per començar a retirar la mascareta de manera generalitzada a les escoles, a dintre, i començar també a pensar en la població pediàtrica i adolescent. El doctor Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, ens explicarà el per què era positiu treure avui, ja per fi, la mascareta al carrer. I segurament us heu adonat que fa més de 2 mesos que pràcticament no plou. Catalunya decretarà aviat prealerta de sequera. L'any passat es va tancar amb un dèficit de pluja bastant gran. A la costa i al prelitoral de Girona i Barcelona va faltar un 30% de la pluja que de mitjana es recull anualment. Avui el cap de l'àrea de climatologia de la Generalitat de Catalunya, Marc Prohom, ens ho explica, el per què no plou aquí a Catalunya. I coneixeu la síndrome de la vida ocupada? Com us afecta? Després de la pausa del confinament i la pandèmia i l'aixecada de restriccions, torna aquest vertigen de l'agenda en blanc. En parlarem amb el Rafael Sant Román, psicòleg de IFEL, la plataforma de benestar emocional per a empreses. I abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és saber quin temps ens esperen les properes hores per anar ben preparats. Plourà? Farà sol? El Moisés Camunyes, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, en teleinformació. Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya intervals ennuvolats a la meitat nord, tendint a cels ennuvolats. Al Pirineu de Lleida tindrem cels ennuvolats i no es descarten precipitacions amb la cota de neu sobre uns 1.200 metres i que podran arribar en forma de xàfecs ocasionals a l'interior del quadrant nord-est. A la meitat sud tindrem cels poc ennuvolats i quedaran intervals ennuvolats. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, amb gelades febles a l'interior de la meitat nord i amb uns valors, un grau positiu a Lleida, de 2 a Girona, de 6 a Tarragona i de 8 a Barcelona, mentre que les màximes també baixaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, amb valors màxims de 18 graus a Girona i a Tarragona i de 16 a Lleida i a Barcelona. Per últim, el vent serà del nord i moderat a l'est de Girona. Tarragona serà vent del nord-oest. Al matí tindrem alguns intervals moderats i a la tarda quedarà vent del sud i del sud-oest i a la resta el vent serà fluix i de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com es circula per les principals vies a Catalunya, li preguntem a l'Eduard Sánchez des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. D'aquesta hora tenim nombroses incidències que entorpeixen més la mobilitat. En aquest cas, doncs, parlem de l'autopista del Maresme, la C32, a l'altura de l'Illa, on hi ha hagut un accident en sentit Mataró. Hi ha un carrer tallat i uns 3 quilòmetres de retenció en aquest tram de l'autopista. En aquest cas, al tram sud de la C32, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi de Llobregat, hi ha hagut també un accident d'entrada a Barcelona amb un carril ocupat, també uns 3 quilòmetres de cues des de Viladecans. En el cas de la C17, hi tenim un vehicle avariat a l'altura de Parets del Vallès, ocupant un carril, sentit nord, sentit Ripoll, i també uns 2-3 quilòmetres de cues en aquesta zona. A banda d'aquestes incidències, hi ha altres punts carregats, especialment la Pota Nord, entre pràcticament Montigalà fins al nus de la Trinitat, la C58 d'entrada de Montcada fins al nus, o també les dues rondes, aquesta hora molt carregades, les dues encara en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
I a les 7 de la tarda i 4 minuts arriba el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels informatius de COPE Catalunya i Andorra, a la veu de la companya Yolanda Bernal. Yolanda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El proper curs escolar començarà el 5 de setembre a infantil i primària i el dia 7 de setembre a secundària, batxillerat i FP.
Exacte, s'avança una setmana a l'inici de curs i a canvi hi haurà un dia més de vacances per Nadal i les escoles tindran un dia més de lliure disposició. En lloc de 3 seran 4. Educació diu que els canvis volen facilitar la conciliació familiar, però durant tot el mes de setembre hi haurà jornada intensiva. Això vol dir que les classes acaben a la 1 pels nens que no es quedin al menjador. La pregunta que es fan la majoria de pares, com la Yolanda, és què fan amb els nens a partir d'aquella hora.
Les feines i els horaris no estan conciliats per aquest horari escolar. Qui ha pensat això? I, vamos, perquè s'ha quedat descansant, no? Lo siguiente.
L'opinió de la Yolanda és majoritària i per això Educació ha hagut de sortir al pas dient que els alumnes es podran quedar als centres fins a 4:45, que era l'horari habitual, fent activitats d'oci, en principi sense cost per les famílies. Educació encara no sap com es farà i pares com el César també tenen els seus dubtes.
Caldrà veure si s'ha complès amb l'anunciat i la jornada intensiva al setembre es complementa amb activitats gratuïtes a les escoles per tal d'allargar la sortida fins al que és l'horari habitual. Però si no és així, aquesta possibilitat passa perquè la paguin els pares, doncs al final el que suposarà és comprometre encara més la difícil conciliació familiar.
Educació ha comunicat tots aquests canvis als directors de centres poc abans de denunciar-los públicament, però en la carta que els ha enviat no els hi diu què han de fer amb els nens entre la 1, quan acaben les classes, i 4:45, ni qui se'n farà càrrec.
I compte enrere, perquè aquesta mitjanit torni a obrir discoteques i bars musicals.
I aixecaran la persiana després de 700 dies tancats des de que va començar la pandèmia amb algunes obertures intermitents. Obriran sense límit d'horari ni d'aforament i no caldrà presentar el passaport Covid. La mascareta sí que continua sent obligatòria a l'interior, tret del moment en què s'estigui consumint. La majoria de locals ja tenen venudes totes les entrades, també de cara al cap de setmana. Hi ha moltes ganes de tornar a les discoteques, sobretot entre la gent més jove, però també n'hi ha que prefereixen esperar.
Sí, que está bien que van las discotecas porque, a ver, ya llevamos muchos años, bueno, 3, de encerrados y con todo el rato cambios y al final ya la gente está cansada y queremos volver a lo normal.
Tengo ganas, pero igual tampoco es el momento aún.
Da igual, yo hoy no saldré porque creo que saldrá todo el mundo y es un poco peligroso, pero me parece bien que abran un poco el ocio nocturno y se pueda empezar a salir y hacer cosas.
Tengo ganas de poder volver y poder al menos ir a una discoteca por primera vez.
Molts locals reobriran aquesta nit, però amb manca de personal, sobretot de cambrers, que s'han hagut de buscar la vida en altres sectors i que ja no volen tornar. L'oci nocturn acumula més de 6.000 milions d'euros a Catalunya en pèrdues des de l'inici de la pandèmia.
Han hagut de passar pràcticament 3 anys perquè ara sí, Interior prohibeixi a partir de dissabte els talls independentistes a la Meridiana.
Sí, talls diaris que han estat un mal de cap per veïns, comerciants i conductors que entren i surten de Barcelona. Últimament havia crescut la tensió entre manifestants i veïns afectats amb enfrontaments verbals i també amb alguna agressió, i això doncs començava a amenaçar la convivència. Manuel Martínez, portaveu de Meridiana Sin Cortes, celebra la decisió i diu que és un èxit de la llibertat.
És un èxit per a la ciutadania en general. No, si tu, jo crec, per a la democràcia, per a la llibertat. El hecho de que se haya tardado tanto se debe a que el independentismo una vez más ha demostrado que tiene un trato de preferencia respecto con los ciudadanos que no pensamos como ellos.
Doncs a partir de dissabte no es podrà tallar la Meridiana, però sí es manté el permís per fer la protesta, però en aquest cas a la plaça de l'estació de Renfe, Cruïlla, amb Fabra i Puig, on no molesten ni a veïns ni a conductors. Si no s'acata la mesura, la policia actuarà per desallotjar-los.
El mes de juny començarà les obres de la superilla de l'Eixample Barcelona i durant el primer trimestre del 2023 ja serà una realitat.
I en una primera fase, els carrers Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell es convertiran en eixos verds amb 4 places als encreuaments. Es guanyaran 58.000 metres quadrats pel vianant, només es permetrà la circulació de vehicles a 10 km per hora i seran veïns, serveis o emergències. La resta de cotxes no podran entrar en aquests eixos i hauran de girar en cada cantonada. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fa una crida als qui estan en contra a que s'assumin al projecte perquè no hi haurà marxa enrere.
Jo el que els diria a Foment i al RAC és que no tinguin por, que mà estesa, que s'assumin a la transformació de la ciutat, a la Barcelona del futur, que hi tenen un lloc, que ens importa la seva opinió i que, evidentment, ells també han de ser protagonistes d'aquesta ciutat del futur, però que la transformació no es pot aturar en cap cas.
El projecte de Superilla té un horitzó fins al 2030, preveu 21 eixos verds i 21 places a l'Eixample.
On també hi haurà canvis, Yolanda, és a la Via Laietana, que afronta 2 anys d'obres per remodelar aquest carrer de la ciutat.
I l'afectació més important es produirà a principis del mes d'abril, quan es treballi en la vorera Llobregat, perquè els vehicles no podran circular de pujada. Veïns i comerciants assumeixen que patiran molèsties, però creuen que valdrà la pena perquè amb l'ampliació de voreres es facilitarà el passeig i també les compres. David González és el president de l'Associació de Veïns i Comerciants de Via Laietana.
Creiem que el resultat final compleix bona part dels nostres reclams i aglutina totes les sensibilitats amb major o menor fortuna que hem participat en aquest procés.
Les obres començaran l'1 de març, la primera fase dels treballs s'acabarà al maig del 2023 i es preveu que la transformació sencera es completi ja el 2024.
Més informació a COPE.es i també a les xarxes socials. Yolanda Bernal, companya d'informatius, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I a les 7 de la tarda i 10 minuts arriba ara sí l'actualitat esportiva amb el company José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
El compte enrere, falten només 3 dies pel derbi i ja han fet dinar de germanor a Can Barça?
És una tàctica i un protocol habitual. Passi qui passi per la banqueta del Barça i sigui qui sigui l'entrenador. I avui, en el retorn a la feina dels de Xavi, ha tocat això, dinar de germanor per juntar forces, per generar positivisme i per encarar aquest derbi de diumenge a Cornellà de la millor manera possible. Detalls, Helena Condis, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Després de 2 dies de festa, avui l'equip tornava als entrenaments al matí. Després, tots junts han anat cap a Sant Quirze del Vallès a dinar a un conegut restaurant que hem freqüentat els Esports Cope, que és un dels preferits de Xavi Hernández, a Can Ferran, amanides, carn a la brasa, s'han unit, s'han ajuntat per dinar com una família, sempre dius que som com una família, per fer pinya de cara al calcer, al derbi, a Cornellà al Prat i després al Nàpols, a l'Europa League. Els últims han sortit del restaurant, dos dels capitans, Piqué, Jordi Alba i Riqui Puig. Demà l'equip tornarà a entrenar. La novetat serà l'alta mèdica d'Eric García. Després de 5 setmanes de baixa, Xavi recuperarà a un dels centrals. Continuaran fora Umtiti i l'Anglès. En canvi, serà baixa Dani Alves. El Barça ha presentat un recurs davant de Palacio perquè almenys pugui estar disponible a més talla. Ja sabeu que l'han castigat amb 2 partits de sanció. Serà baixa segura contra l'Espanyol, però el club confia en que Palacio els doni la raó i que pugui estar disponible per jugar al Camp del València la setmana que ve.
Molt bé, doncs demà més, ja enfocant cap al partit de diumenge. Gràcies, Helena, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Respecte a la pregunta blaugrana del dia, el nostre compte de Twitter, @esportscope, avui doncs, hem demanat a la gent blaugrana que jugués una mica entrenador. Hem preguntat si posarien ja, sí o no, a Pierre Aubameyang de titular el diumenge a la davantera blaugrana. Guanya el sí, 58,3% en contra del 41,7% de copenautes que creuen que no hauria de ser encara titular l'internacional per Gabon.
I avui un dels noms propis d'Esports Copé ha estat Aleix Vidal. Per què?
Doncs perquè ha compartit estoneta els micròfons d'Esports Copé amb el Joan Batllori i el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Un espanyol que ha entrenat aquest matí, després ha estat Aleix Vidal, que ha passat per Esports Cope, on ha parlat de molt, de la intenció que té l'espanyol de que l'àrbitre, Hernández en aquest cas, no sigui protagonista, com ho va ser l'àrbitre del partit de la primera volta al Camp Nou, pitant aquell penalti una mica estrany de l'Eli Cabrera sobre Memphis Depay. Hernández serà l'àrbitre d'un partit, un Hernández que no ha vist mai guanyar l'Espanyol en les 13 vegades que s'han creuat els seus camins. Escoltem a Aleix Vidal i t'explico més coses sobre la informació del dia de Can Perico.
Jo crec que qualsevol que li preguntis t'hagués firmat està la situació que estàvem ara. A veure, l'equip, la realitat és que va pujar de segon aquest any i estem en una zona dia d'avui tranquil·la. Estem a 9 punts del descens, que crec que és un marge important i que la situació tampoc és per desesperar-se. Ara doncs, estem, com tu és ara, no plus del descens, estem amb el gol a baraix, pràcticament han guanyat amb els que estan allí i ja dic, és una situació crítica. Jo parlo de manera personal, jo personalment no crec que sigui una situació com per preocupar-se a dia d'avui.
Aleix Vidal serà, evidentment, titular, tenint en compte que Òscar Gira, lateral dret, està sancionat. No hi ha notícies negatives al que respecta amb la Covid-19 aquesta setmana. Recuperat Keidi Vare, que va ser baixa la setmana passada. Un espanyol que tornarà a la feina demà a Cornellà. Aprofitarà l'espanyol per rebre a les 2:00 PM a Xavi Hernández en la tradicional foto prèvia al derbi que es farà en aquesta ocasió 2 dies abans del partit a Cornellà. Segueix el bon ritme de venda d'entrades i serà el dissabte a 1:00 PM a Sant Adrià quan Vicente Moreno faci l'habitual roda de premsa prèvia al derbi de la Lliga d'aquest diumenge a Cornellà.
Un espanyol, gràcies a Quique, que ha viscut aquests dies envoltat d'un pessimisme i d'un negativisme ben evident després dels últims resultats. La pregunta blanc i blava del dia d'avui al voltant d'això és si veieu a la població perica, fonamentalment, capaç a l'espanyol de guanyar el Futbol Club Barcelona. I exemple d'aquest pessimisme és que està guanyant el no, 56,6% per un 43,4% de copenautes que pensen que sí, que l'Espanyol podria ser capaç de donar la campanada i endur-se'n els 3 punts del diumenge.
Aquí avui hem de felicitar, és que era el Castellet, no, senyor Gil?
És la primera esportista catalana que assoleix una medalla, en aquest cas de plata, a uns Jocs d'hivern. Medalla de plata, snowboard, halfpipe, així es diu, mig tub, piruetes a sobre d'un mig tub, i evidentment, doncs, encara païnt tot el que és aquesta medalla de plata, doncs reconeixia aquest privilegi de ser la primera esportista catalana en assolir una medalla als Jocs Olímpics d'hivern.
I el que no té tan bona sort en aquest cas és Corey Higgins.
Sí, perquè ha de passar per quiròfan per operar-se definitivament de la fascitis plantar, que arrossega el seu peu, conseqüència derivada d'una lesió d'esquena que va patir un Barça que, per cert, ja ha acabat de preparar el desplaçament d'Eurolliga demà a la pista del Madrid, al Wizzing Center, on mai ha perdut Jasikevičius des que és entrenador del Barça, i un partit que pot ser important de cara al desenllaç final d'aquesta fase regular de l'Eurolliga.
I acabem amb un salseo del dia. Què ha fet el Riqui Puig?
Doncs, aviam, no, què li han fet fer al Riqui Puig, jo diria. Parlava l'Helena Condis que la plantilla del Barça ha fet avui un dinar de germanó. Doncs bé, hem vist unes imatges a les xarxes socials de Riqui Puig deixant l'entrenament del Barça amb el seu vehicle. Se li apropa un senyor li demana que signi a sobre del que és una samarreta del Futbol Club Barcelona, i quan et fixes a la imatge resulta que aquesta samarreta del Barça és com una mena d'armilla que portava un porquet.
Mira que mono.
Home, mira que mono. Tan sensibles que són les protectores d'animals per alguns temes, jo sincerament et diré que trobo a faltar aquesta sensibilitat cap al pobre porquet, que no tenia culpa de res de que li portin allà i que li facin signar a Riqui Puig.
Bueno.
Per cert, ignorem si el porquet ha acabat el dinar de germanor del Futbol Club Barcelona o el seguidor del Barça se li han dut cap a casa.
Deixem-ho aquí, senyor Gil. Li agraeixo molt, com sempre, la seva presència. Senyor Gil, company d'esports, gràcies i bona tarda.
Fins demà, Rodríguez. Bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda. I d'aquí uns moments en parlarem del que ha estat el dia d'avui. És el dia de treure's la mascareta obligatòriament al carrer. Ja no cal portar-la. Això sí, si estàs amb gent, sí, eh? Ens ho explica, ens dona més detalls el doctor Benito Almirante, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 mg poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca. Porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario. Cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
COPE Catalunya i Andorra.
Des d'aquest dijous, la mascareta ja no és obligatòria a l'aire lliure. Aquesta mitjanit ha entrat en vigor el decret del govern que diu que a partir d'ara, a l'exterior només caldrà portar-ne en actes multitudinaris amb el públic dret o bé assegut si no es manté la distància de seguretat. A més, aquest matí també ha estat el primer dia a l'escola en tota la pandèmia que els infants han pogut anar sense mascareta a l'hora del pati i a totes les activitats que facin a l'aire lliure. Avui volem parlar amb el cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante. Senyor Almirante, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com ha viscut vostè el fet de que avui sigui el primer dia que no portem mascareta a l'exterior? Tot i que, deixi'm dir-li, que he vist molta gent que la feia servir.
Bé, segurament durant uns quants dies aquesta serà la visió més habitual, perquè la gent, de moment, encara no s'ha fet la idea que aquesta instrucció ja no és d'obligat compliment. I, a més, la societat té una certa confusió, perquè si fa una setmana li hem dit que era obligatori posar-la perquè era molt important, i una setmana més tard ja no és obligatori, doncs probablement la gent ara pensa, ostres, a veure què és més adequat, posar-se-la o no posar-se-la. Per tant, han de passar uns quants dies perquè la gent es convenci que a l'exterior no hi ha cap risc de transmissió en condicions habituals.
Es podria haver retirat la mascareta abans a l'exterior, doctor?
Sí. Estic completament d'acord que a l'exterior, en les condicions habituals de vida, és a dir, que no hi hagi una aglomeració important de persones i sobretot de forma estàtica, doncs la possibilitat de transmissió del virus és pràcticament nula. Per tant, és un instrument que més val reservar-ho per les condicions en les que és molt útil, que són els interiors.
Quan parla vostè de retirar mascaretes a les escoles i que es comenci a pensar la població pediàtrica i adolescent, què vol dir amb això?
Home, això vol dir que arribarà un moment en què el virus es comporti d'una manera diferent del que s'està comportant fins ara, de manera que afecti molta gent o un nombre rellevant de persones, però amb una càrrega de malaltia greu molt poc important. I en aquell moment pues, hem de començar a retirar totes les restriccions que tenim fins ara. Una situació similar a la que ja estan fent d'altres països del nostre entorn, concretament països del nord d'Europa, ja ho han fet, retirar les mascaretes als interiors i a tots els espais i deixar-la només com un instrument protector d'ús voluntari, és a dir, les persones que estiguin més bé portant la mascareta les han de portar. I, per tant, jo crec que començar per l'entorn escolar és molt convenient perquè aquí sí que sabem que el risc de malaltia és pràcticament nul, el risc de malaltia greu és pràcticament nul.
Vostè, doctor, ha defensat que ha arribat el moment de començar a plantejar un canvi en la manera d'abordar la Covid-19. Com serà aquest canvi?
Doncs, bàsicament, centrant tots els esforços en la població vulnerable, perquè ara ja sabem molt bé i si no canvia la situació que ara estem observant amb aquesta variant, que és una variant que té molta capacitat de transmissió, però que afortunadament dona més malaltia, i sobretot la gent majoritàriament està vacunada, doncs hem de centrar tots els esforços i totes les activitats en la gent vulnerable, en la població vulnerable, que són la gent que té pues, malalties de base, la gent que té alteracions del seu sistema immunitari, com els trasplantats, els malalts que tenen càncer, els malalts que tenen malalties hematològiques, etc. Doncs aquests són en la població de malalts en què hem de centrar tots els esforços de diagnòstic, de prevenció, de tractament, i després tota la resta de la població han de començar en un moment determinat a fer vida normal. És a dir, que quan la persona tingui una malaltia per Covid no caldrà que vagi a diagnosticar-se al centre de salut, sinó que es podrà fer un diagnòstic, com s'ha fet sempre, d'un refredat comú, haurà d'estar a casa un o dos o tres dies mentre que no es trobi bé i després tornarà a ser l'activitat normal. És un canvi molt important, però és el canvi en el que s'ha de caminar per tornar a fer una vida normal que probablement el podrem fer dintre d'un temps.
Aquest canvi serien els propers dos o tres mesos?
És molt probable. Si la infecció continua baixant el ritme que està baixant els darrers 8 o 10 dies, és molt probable que d'aquí a dos o tres setmanes el volum de pacients infectats nous sigui molt baix. I el que és més important per començar a fer totes aquestes activitats de canvi important, doncs cal que els hospitals estiguin més buits. Encara tenim un volum de pacients ingressats bastant elevat i això doncs, complica l'atenció hospitalària. Necessitem que no arribin pacients nous a l'hospital, perquè per poder fer aquests canvis hem de tenir un hospital, si no buit completament, perquè potser no el tindrem buit fins que no passi més temps, sí, amb una quantitat de malalts que permeti fer una activitat absolutament normal de l'hospital com si no existés la Covid.
Vostè no té una bola de vidre, vostè és metge, però ha dit vostè que l'estiu del 2022 podria ser com el del 2019.
És molt possible, d'aquí a l'estiu encara falten 4 o 5 mesos o 6, i home, és un temps molt llarg. Ara bé, tot això pot passar si no hi ha un canvi molt important en el virus. Tota la comunitat científica en aquest moment està d'acord que és altament improbable que el virus faci un altre canvi molt rellevant en la seva estructura, que en molts territoris com el nostre, doncs, majoritàriament la gent està vacunada i ben vacunada. Per tant, tot fa pensar que això es podria veure d'aquí en aquests mesos, però evidentment amb aquesta pandèmia moltes vegades hem fet previsions de coses que podien passar i després no s'han complert, i per tant hem de ser cautelosos. És una expectativa que no només la tinc jo, sinó que la té moltíssima gent del món científic i fins i tot l'OMS, que és l'organització que està donant totes les instruccions a gran escala sobre la pandèmia, doncs ja està parlant d'una fase postpandèmica en la qual es vagi recuperant la vida normal a poc a poc.
Hi ha molts especialistes com vostè, malalties infeccioses, que han estat molt crítics amb algunes de les restriccions que s'han aplicat i que es continuen aplicant, malgrat que no se sustenten sobre cap evidència científica. Es parla de teatre pandèmic. Ho podem dir així, doctor?
Bueno, això és una manera, no és una paraula que hagi patentat jo, l'he sentit diverses vegades amb diverses persones i diversos professionals. És evident que amb aquesta pandèmia s'han fet moltes decisions que són segurament i que demostrarem i s'ha demostrat que són molt adequades i d'altres que són segurament molt accessòries. Li posarem un exemple molt clar. La mascareta al carrer ja fa moltíssim temps que coneixem que no té utilitat, però s'ha continuat indicant i fins i tot s'ha continuat indicant de manera obligatòria. Un altre exemple molt clar, el toc de queda
sí.
no té una explicació científica. O sigui, la gent, el fet que faci un toque de queda no vol dir que la gent no pugui fer activitat. El que limites és el seu moviment, però això és una cosa que no té res que veure amb la transmissió. I han, per exemple, tot el que fa referència a la presa de temperatura, això ja sabem gairebé des de la primera onada, que hi ha moltíssima gent que no té febre mai, o que té molt poca febre. Vull dir, són actituds que s'han pres de manera sistemàtica. Tot el que és la neteja ambiental, que van començar fins i tot tancant els supermercats per netejar tots els pots que hi havia possible que havia tocat alguna persona, o fins ara, que entrem en un puesto i abans de seure en una taula hi ha una persona que ens la neteja dos o tres vegades amb una solució especial, això no té cap mena de sentit. És evident que hi ha una higiene de la superfície, però no amb nivell que l'hem portat, no?
Perquè,
per tant, hi ha molts aspectes de la pandèmia, d'actituds que s'han fet en la pandèmia que no tenen cap base científica. D'altres sí que ho tenen.
Òbviament.
Però n'hi ha moltes que tenen poca base científica.
Perquè hem de recordar, doctor Almirante, que el virus es transmet per l'aire.
Sí, sí. I a més, no només es transmet per l'aire, sinó que és un aire que fonamentalment està relacionat amb dos aspectes molt importants. Un, la proximitat entre les persones. Mm. És a dir, que si nosaltres tenim una persona a menys d'un metre o metre i mig, que això sí que aquesta sí que és una mesura molt clara, doncs aquesta persona es pot transmetre el virus per gotes que surtin de la seva via respiratòria, o bé perquè estem en un ambient tancat en el qual hi hagi gotetes molt petites, aerosols, que estiguin circulant perquè no hi hagi una bona ventilació i estem una estona llarga dintre d'aquest espai. Però ha de ser sempre a través de l'aire. És l'aire el que transmet el virus i no cap altre. A veure, des del punt de vista teòric, podria ser que nosaltres tenim un contacte directe amb una quantitat molt important de virus i aquesta quantitat ens la posem a les nostres vies respiratòries, sí. Potser sí que tindríem una infecció, però això és extraordinàriament infreqüent, per no dir gairebé impossible.
Uh-huh. Per últim, li vull preguntar, queden poques hores perquè reobri l'oci nocturn. Per a caució, les discoteques?
Bé, fins al punt que la gent que estigui allà sigui responsable. Evidentment, la normativa d'accés en aquests espais comporta que la gent estigui en mascareta tot el temps que no estigui consumint.
Doncs li agraeixo, com sempre, cap de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante, que sempre té a bé atendre aquestes trucades que fem des de la cadena COPE. Li agraeixo molt. Gràcies i bona feina, doctor.
Molt bé, gràcies a vostè. Bona tarda.
De la tarde y 30 minutos. Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Fa més de dos mesos que pràcticament no plou a Catalunya i una de les moltes derivades que deixa aquesta situació és que l'estat dels pantans comença a ser preocupant. L'any passat el vam tancar amb un dèficit de pluja a gran part del país. A la costa i al prelitoral de Girona i de Barcelona va faltar un 30% de la pluja que de mitjana es recull anualment. En el cas concret de l'Observatori Fabra, amb més de 100 anys de dades, va ser l'any més sec de la història. Què està passant? Per què no plou? I per què Catalunya decretarà aviat prealerta per sequera si no plou? Doncs li pregunto a Marc Prohom, que és el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyor Prohom, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que a tothom li fa la mateixa pregunta, no? Per què no plou a Catalunya? Què passa?
Doncs sí, realment és el tema estrella, podríem dir, d'aquests dies,
sí.
Però no és pas per una cosa que no sigui important, tot el contrari, no? La sequera que estem començant ja a patir des de fa bastants mesos, doncs comença a ser greu a alguns territoris, algunes comarques, com són, com deies, la part central del país, com comarques del Vallès, també el Barcelonès, en aquestes zones, fins i tot fins a l'Alt Empordà, doncs estem en situacions ja de sequera greu.
Té alguna cosa a veure el canvi climàtic?
A veure, la sequera és un fenomen natural del clima mediterrani. És un element que el defineix. El que sí que estem veient és que en les darreres dècades, doncs aquest fenomen cada cop es dona amb més freqüència i la durada del fenomen tendeix a ser una mica més gran, més llarga. A més, amb les projeccions de canvi climàtic, que són les previsions que es fan a llarg termini fins a finals del segle XXI, doncs parlen que aquest fenomen de la sequera serà el que es manifestarà amb més intensitat les properes dècades.
L'estat de la sequera, crec, Marc, es cataloga amb 5 colors que corresponen al semàfor de sequera. Hi ha el semàfor de color blau, el verd, el groc, el taronja i el vermell. Actualment som dins del semàfor verd amb reserves per sota del 60%, amb aquest escenari de prealerta. Què passaria si el govern decidís posar mans a l'obra i dir, escolti'm, decretem aviat prealerta per sequera? Què passaria?
A veure, això ja ho gestiona l'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, però sí que és cert que si tot continua igual, com és el que es preveu, que no plogui fins al final de mes pràcticament, doncs tota la zona metropolitana de Barcelona entrarà en prealerta, i això doncs, el que provoca sobretot és que les desalinitzadores que ja estan treballant a molt bon rendiment doncs, estiguin al 100%, i per la qual cosa doncs, compensaria una mica l'aigua que agafem dels embassaments, especialment del Ter. Això, si no millora la cosa, doncs anirem a una situació de prealerta cap alerta, on les restriccions seran cada cop més importants.
L'època més plujosa de l'any, senyor Prom, és la tardor. Aquesta ja ha passat.
Sí, la tardor, bona part de Catalunya, és l'època que plou més, i a excepció d'alguns episodis al novembre, que sí que va ser una mica plujós, pràcticament a grau del país doncs va ser eixut, i també descartem la banda de l'Alcanar, no? Amb l'Amèrica i aigua tan important al setembre. El que veiem en les previsions de futur, en els propers mesos, és que la primavera, que també és una estació humida a molts llocs del país, doncs no serà pas plujosa, o això és el que s'espera, el que diuen les prediccions estacionals.
Abans me'n recordo, quan érem més joves, que sempre dèiem, ai, arriba la primavera, arriba l'estiu, arriba l'hivern, es notava els canvis d'estació de l'any.
Doncs sí, és una cosa, especialment el que s'està veient és l'estiu, que cada cop s'allarga més, tant cap al setembre i fins i tot principis d'octubre, com el juny, que també, especialment la primera quinzena de juny, tenia unes característiques molt pròpies de la primavera, amb ruixats freqüents, doncs en les últimes dècades cada cop té més similituds amb l'estiu. Per tant, l'estiu que duraria uns 3 mesos abans, doncs ara es pot dir que dura 5 mesos, pràcticament, de manera ininterrompuda. I aquestes estacions de transició cada cop tenen menys característiques pròpies, no? Es perd una mica, es perd la seva definició.
S'ha donat vostè, com a cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, que cada cop ens interessa més el temps? De fet, a la tele és un dels espais més vists.
Sí. Ja, des de sempre el temps té com una atracció molt, molt gran. Jo crec que és probablement perquè el nostre país té una diversitat climàtica molt gran, no? Tenim molts climes diferents, microclimes molt concrets en determinades zones, i això fa que l'observació del temps s'hagi desenvolupat durant molt de temps i hi hagi molta gent aficionada a la meteorologia. També, d'altra banda, el canvi climàtic sí que s'està percebent que està movent consciències, i molta gent que potser no es plantejava això del canvi climàtic que era, doncs ha pres consciència i s'interessa més pel tema. Sí que hi ha més sensibilitat en aquest sentit.
Com deia vostè abans, a curt termini no s'espera cap situació que pugui ajudar a fer pujar el nivell dels embassaments, i si mirem més enllà dels mapes mensuals ens indiquen aquest febrer que serà sec, haurem d'esperar aviam si el març ens porta més bones notícies.
Sí, efectivament, el febrer, els propers 10 dies, a excepció del cap de setmana, que pot ploure una miqueta, però de manera molt aïllada, doncs no es veu cap canvi important. Ara el que ens convindria seria doncs una bona tongada de pluges, que duressin 2-3 dies amb pluges constants, i això malauradament no es veu. I els mapes a llarg termini, les prediccions estacionals, marquen potser l'abril, que tindria una característica més humida, però malauradament no compensaria el dèficit que portem.
Doncs estarem molt pendents de tot el que passi. Marc Prom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per haver atès la nostra trucada, i com dèiem, estarem molt pendents pel bé de tothom, perquè cal aquesta pluja. I si no plou, canvien moltes coses en un país, eh? O sigui que posarem els espelmes perquè... que sigui.
Sí, estem patint molt, especialment pels boscos, per l'agricultura de secà, que necessita l'aigua ja, i a veure si de cara a l'abril ho podem revertir, encara que sigui una miqueta.
Tocarem fusta. Gràcies, senyor Prom. Fins la propera.
Gràcies.
Adéu.
Bona tarda.
Bona tarda. Bueno, estás escuchando La Linterna, COPE, Cataluña y Andorra. Ya sabéis que llevamos casi dos años muy duros con el tema del COVID y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Pues, ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
I en breus minuts en parlem de la síndrome del pensament accelerat. És el nou mal del segle XXI.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ens queixem permanentment de falta de temps. Anhelem més temps lliure i quan en tenim, l'utilitzem per omplir-lo de més ocupacions, activitats i compromisos que finalment ens fan anhelar més temps per descansar i així successivament. L'anomenat síndrome de la vida ocupada i el món prepandèmic estava generalitzada, però va arribar el Covid i el confinament va dinamitar les agendes. La pausa obligada va forçar moltes persones a experimentar la inacció o buscar també altres estímuls i ocupacions més assossegades. Hi va haver qui va pensar que això seria un punt d'inflexió que posaria fi a aquest estil de vida atrafegat i en constant activitat quan es tornés a la normalitat. Però no ha estat així. En parlem amb Rafael Sanromán, psicólogo de iFeel, plataforma de bienestar emocional para empresas. Señor Sanromán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué hemos aprendido del confinamiento?
Bueno, buena pregunta. Depende. Probablemente habrá personas que hayan aprendido muchas cosas y personas que no habrán aprendido nada y estarán como el primer día. Desde luego, lo que hemos aprendido es a tener una experiencia de recogimiento, de interrupción, de aprender a manejar las frustraciones, aprender a ser más flexibles en los cambios de planes y también a vivir con otro estilo de vida a muchos niveles, ¿no? A nivel de la planificación de actividades, la sociabilidad, el consumo. Entonces, otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de aprendizaje es que podemos aprender algo pero no aplicarlo nunca, o aprender algo y que se nos olvide, o aprender algo y luego tener que reaprenderlo al cabo del tiempo. Uh-huh. O sea que es un tema bastante amplio.
¿Por qué nos gusta mantenernos ocupados constantemente? Aburrirse también es hacer algo, ¿no?
Bueno, el aburrimiento es una emoción natural de todos los seres humanos. Todos en algún momento nos aburrimos. Quiere decir que hay momentos o horas o días quizá en los que no tenemos un plan, no sabemos qué hacer. Hay algo que vamos barruntando en la mente, pero no acabamos de darle forma y entonces estamos ahí como leones enjaulados. Lo que pasa es que esto que es natural en nuestra sociedad actual, que premia tanto la acción y la productividad, está como castigado, está socialmente mal visto, ¿no? Entonces, aburrirse es malo, es algo desagradable, es algo que hay que evitar, algo de lo que hay que salir cuanto antes corriendo porque nos genera mucho malestar. Entonces, pues no estamos familiarizados con la parte positiva del aburrimiento, que también podemos verlo como una pausa entre actividades que nuestro cerebro y nuestro organismo necesita para desarrollar un poquito esa creatividad y dar lugar a nuevas ideas. Entonces, hasta ahí se llevarnos mal con el aburrimiento y no acabamos a veces de encontrarle el puntillo, y por eso necesitamos estar siempre activados, siempre productivos.
De hecho, desde bien pequeños ya se nos entrena, por decirlo de alguna manera, para tener las agendas completas, ¿no? Esa necesidad de decir, el niño tiene que ir a inglés, el niño tiene que ir a judo, el niño tiene que hacer tal o cual. Eso crea un estrés ya de bien pequeño.
Sí, desde pequeños aprendemos a estar muy ocupados, aprendemos que estar muy ocupados es, entre comillas, bueno, y también aprendemos las consecuencias que eso tiene para nuestro organismo, para nuestra activación, nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, claro, desde pequeños nos interesa que los niños estén muy ocupados, primero porque los padres no tienen a menudo tiempo para ocuparse de ellos porque están trabajando. Hay una cuestión ahí de horarios en la sociedad, que están mal organizados.
Sí.
Entonces necesitamos llenar sus agendas. Y por otro lado está esa otra versión de o visión de estar ocupado es muy bueno, porque hay que ser muy polifacéticos desde pequeñitos, y está ahí ese punto narcisista, ¿no?, por parte de los padres y también por parte de, yo qué sé, de la sociedad en su conjunto, de que tenemos que tener muchas actividades, muchos gustos, muchas aficiones, desarrollar y entrenar muchas cualidades. Y eso, claro, requiere tiempo, requiere energía, y es una fantástica manera de no aburrirse, pero no es gratuito, también genera un desgaste.
Ya. Rafael, a ver, ¿qué hay de cierto en eso que se habla y se comenta muchas veces? Cuando ves a una persona que está constantemente ocupada, esto no sé si tiene explicación psicológica, ¿no? Pero muchas veces pensamos, este es un mecanismo de defensa para que no conecte internamente con él mismo, no quiere la soledad, no le gusta el silencio, incluso ese silencio o el no hace la dolce far niente, el no hacer nada, puede resultar amenazador y desagradable para muchas personas.
Sí, totalmente. En muchos casos es así. Habría que ver en cada caso a qué se debe esa abundancia de actividad, a ver si esa abundancia de actividad es un exceso de actividad. No tiene por qué ser lo mismo, ¿no? Hay veces en que por circunstancias de la vida tenemos muchas obligaciones, muchas responsabilidades a las que hacer frente, y somos plenamente conscientes de que eso es un exceso para nosotros y que en cuanto podamos nos vamos a descargar. Entonces eso puede ser una cuestión circunstancial, ¿no? De que, bueno, me ha pillado esta época muy ocupado. Pero luego también está eso que acabas de decir y que es muy frecuente, que sin darnos cuenta, de una manera más o menos inconsciente, nos atiborramos, engullimos actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque estar ocupados es una fantástica manera de... Ocupados con el exterior es una fantástica manera de no ocuparnos de nuestro interior. Cuando paramos, cuando vamos despacio, somos mucho más conscientes de nuestro pensamiento, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, aspiraciones, nuestro mundo interno, ¿no? Por decirlo resumidamente. Eso a algunas personas les supone demasiada responsabilidad y les activa una cierta angustia. ¿Cómo hacer frente a esa angustia? Desplegando este enorme mecanismo de defensa, ¿no? Tan sofisticado, de estar en todos los frentes. Y eso tiene sus cosas positivas, y porque aparentemente pues somos muy productivos, estamos en mil fregados, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien y aprendemos mucho y estamos. Pero ese no parar, al punto número uno, no es eterno. En algún momento paramos, aunque solo sea cuando apagamos la luz y nos acostamos, ¿no? Y entonces ahí es un momento duro. Y punto número dos, pues es que es sintomático, es sospechoso de que algo le pasa a esa persona consigo misma, que necesita poner ruido por encima de su ruido interno.
Eso es.
Y cuando el ruido que ha puesto externo se apaga, por la razón que sea, emerge el ruido interior, sí, y ahí está. Se pone en marcha el círculo vicioso de volver a poner ruido externo.
Eso es.
O bien la persona decide ocuparse de sí misma y bueno, hacer un cambio.
Oiga, agendas, ya no hablamos ya de los humanos, de los que vamos a pie por la calle, del ciudadano, sino también de los comercios. Oiga, van todo el día con el calendario, el Black Friday, la Navidad, las rebajas, el Día de los Enamorados, el Día del Soltero, el Día de la Pizza, el Día de tal, todo está agendado.
Todo está estructurado, etiquetado, todo es un gran acontecimiento, todo es una gran excusa, todo tiene una explicación, una elaboración, todo tiene su nombre, ¿no? Sí, es el gran marketing social, ¿no? Que es una manera de mantener vivo el fuego de la actividad social, ¿no? O sea, nuestra sociedad tiene que estar, se basa en producir y en consumir y en generar riqueza material, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer contemplando los atardeceres, ¿no? Ni pensando únicamente, ¿no? Entonces, la sociedad, si no la vas azuzando con fechas, con acontecimientos, con noticias, con etiquetas, con cosas llamativas, se amuerma, ¿no? Entonces, hay que mantenerla viva para que siga en marcha la rueda. Y eso no lo demonizamos, quiero decir, es nuestra manera de vivir, es nuestro estilo de vida, es nuestra sociedad, tiene muchas cosas buenas, claro. Pero también genera este tipo de fenómenos y que al final lo que tiene detrás es una gran angustia en muchas personas. Lo llamamos a menudo estrés, estar muy ocupados, muy saturados, pero también hay una gran angustia existencial de decir, bueno, es que no sé parar porque si me paro, claro, me enfrento al gran abismo, ¿no? Existencial, y esto pues da miedo.
Bueno, pues hay que tener, obviamente hay que estar activos, pero también hacen falta esos espacios vacíos para descomprimir y nos quedamos con esa frase que tanto me gusta del dolce fare niente, el no hacer nada, que siempre va bien en muchos momentos de nuestra vida. Ha sido un placer, Rafael San Román, psicólogo de iFeel, plataforma de bienestar emocional para las empresas, haber hablado con usted. Hemos hecho algo, pero ha sido algo muy placentero.
Exacto, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo, adiós.
Gracias. Bueno, seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías Prats. ¿Será Mónica Carrillo? ¿Será Juanma Castaño? ¿Carlos Latre? ¿O un señor? Sí, sí, un señor desconocido. Pues si hay quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 91-770-0700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
En febrero,
el mes de los enamorados. ¡Hombre, es un mes bonito!
Tiempo de juego.
¡Febrero, febrerillo loco!
Este jueves con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 9.
¡Bancará!
Athletic Club, Valencia. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, decir solo el consejo, doctora Torrejón, nos quedaríamos cortos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Montse.
Porque tienes tantos consejos que darnos, ¿no?
Hombre, son muchos años haciendo lo mismo, dedicándome a lo mismo, que claro, surgen consejos, anécdotas, información para los pacientes, surgen muchas cosas.
Hoy creo, Carmen, que tendríamos que dedicarnos a hablar de esos medicamentos o de alguno en concreto que está utilizando alguna persona para perder peso y que no es un medicamento hecho para eso, sino que es un medicamento para diabéticos. Háblanos de ese medicamento que se llama metformina.
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 Metformina es el principio activo del medicamento, ¿vale? Entonces, la metformina, esto lo conocen muy bien las personas diabéticas, es un medicamento que se utiliza para bajar el azúcar, que lo toman los pacientes diabéticos. Y bueno, ¿por qué lo toman? Pues porque su páncreas no funciona adecuadamente, digamos, está un poquito perezoso, entonces no se queman los azúcares, no se queman los hidratos de carbono, y entonces sube el azúcar en sangre, sube la glucemia y da el problema de la diabetes, ¿vale? Entonces, este medicamento, pues tal como tú has dicho muy bien, está indicado fundamentalmente para la diabetes. Es más, es el uso que tenía, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Que se está utilizando para tratar personas obesas. Obesas y con un sobrepeso, digamos, importante, ¿no? Si tú me preguntas, Monse, ¿qué pienso de esto? Considero que es una barbaridad y lo tengo que decir así. Salvo que el paciente tenga un problema de metabolismo de azúcares, en cuyo caso tiene un comportamiento más o menos como si fuera un diabético y entonces se tiene que utilizar, ¿vale? Pero si el paciente metaboliza, usa correctamente los azúcares, desde mi punto de vista es una barbaridad. ¿Por qué motivo? Porque se da este medicamento como si fuera un poco, ¿sabes? La píldora, la pastilla famosa que todo busca, que todo el mundo busca, ¿no? Para comer lo que quieres y no engordar. Esta pastilla no existe, ni ha existido, ni creo que vaya a existir. Entonces, ¿qué pasa? En lugar, desde mi punto de vista, de profundizar un poco con el paciente, hacer una investigación alimentaria, darse cuenta, pues si esta persona, por ejemplo, en su día a día está haciendo un consumo exagerado de azúcares, que yo esto si te lo digo así, pues a lo mejor alguna persona lo está escuchando y dice, no, yo es que azúcares no tomo porque yo no tomo galletas, yo no tomo chocolate.
Claro.
Y yo le digo, no, espérese, es que azúcar es la fruta, es que azúcar está en la leche, es que el azúcar está en el queso.
En las bebidas.
En las verduras, en las bebidas, está en las legumbres, y está lo que se llaman los azúcares buenos y los azúcares malos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas personas, que yo espero que si alguien se lo hace a un médico y nadie decida tomarlo por su cuenta, muchas de estas personas, a lo mejor cuando han empezado a hacer este tratamiento con metformina, sí que es verdad que han podido perder los 4, 5, 6 kilos primero, bien, bueno, pues con una cierta ligereza, por así decirlo. Pero luego estas personas notan que llega un momento como que siguen estancados en el peso, ¿no? Y entonces es cuando viene la leyenda urbana, se me ha bloqueado el metabolismo, yo los primeros kilos los pierdo,
claro,
y luego ya no pierdo más, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, es decir, no se bloquea el metabolismo. Lo único que sucede es que, claro, yo, los nutrientes, las sustancias básicas que mi organismo necesita para vivir son los azúcares, las grasas y las proteínas. Y uno dice, las grasas no. Sí, las grasas también se necesitan porque intervienen en reacciones y en estructuras de partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tanto los azúcares como las proteínas como las grasas aportan calorías. Entonces, si yo uso un medicamento, pongamos por caso que lo que está haciendo es facilitarme que queme los azúcares, pero yo no hago ninguna modificación respecto a las grasas o no hago ninguna modificación respecto a las proteínas, pues si yo las calorías las reduzco de un lado, pero están iguales o se siguen aumentando del otro lado, al final ni frío ni calor, 0 grados. Me quedo en el mismo punto. Esto desde el punto de vista de por qué pierdo los primeros kilos y luego me quedo parada.
Yeah.
Pero es que además, pensemos una cosa. Yo le estoy dando, si yo no tengo ningún problema con mi páncreas, yo le estoy dando a mi organismo una sustancia que en el futuro, porque todavía los estudios no existen, en el futuro podría ser que hace un poquito más perezoso a mi páncreas. Es decir, que sin quererlo podríamos estar provocando una diabetes ulterior, no solamente por el sobrepeso o la obesidad que tiene el paciente,
claro,
sino por el uso de un medicamento que no se sabe cuánto tiempo se va a tener que estar dando, ¿no?
Madre.
Entonces, he querido trasladar aquí este problema porque creo que no es la solución al problema del sobrepeso, no es la solución al problema de la obesidad, y yo creo que los médicos, ante todo, lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a los pacientes a que pierdan peso cuidando y mejorando su salud desde el día uno. Si los vamos a poner en peligro con una salud más deteriorada, no merece la pena que se pierda peso.
Pues vamos a dar el teléfono de contacto de la doctora Torrejón. Ya sabéis que está en la calle Muntaner, 252 Principal, en Barcelona, y el teléfono el 93-414-3631, 93-414-3631. Y recordar siempre, con la salud no se juega. Doctora.
No se debe jugar.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Un saludo, adiós.
Y nosotros, después de escuchar a Ángel Expósito y La Linterna, nos vamos a La Lubina Restaurante, calle Viladomat, 257 en Barcelona, 93-430-0333. Tienen un pescado, tienen un marisco, una carne y un ambiente. Salutaciones de Montse Rodríguez, de Mamés. Adeu-siau, que vagi bé.
Cope Catalunya i Andorra.